Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 22è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. Ahir la taula de negociació entre educació i sindicats docents va acabar tard, passades les 10 de la nit, però amb acostament de postures en tres temes: ràtios, infraestructures i burocràcia. Dijous es tornaran a reunir. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. A l'espera de la nova proposta d'acord d'educació, s'espera que la conselleria l'enviï al llarg del matí perquè els docents puguen avaluar-la i decidir què volen fer. Educació i els sindicats s'han citat dijous a les 9 del matí, novament, ja amb els resultats a la mà del professorat. Mentrestant, continuen les mobilitzacions. Avui l'epicentre ha estat a Benidorm, on una nova manifestació multitudinària ha reclamat una escola pública de qualitat i en València. Alcohòlics Anònims celebra els 91 anys d'existència reforçant les comunitats i la importància del suport mutu. Demà, dimecres, 10 de juny, se celebra el naixement d'esta entitat i posen el focus en el programa de recuperació que realitzen amb accions públiques. Avui és el torn a Oliva, on Alcohòlics Anònims farà una reunió oberta de 7 a 8 i mitja de la vesprada al Centre de Participació Ciutadana Pineta, que està al carrer Eres de Sant Joan, sense número baix. Un equip d'investigació de la Universitat d'Alacant dissenya una boia flotant electromagnètica per a allunyar meduses. El sistema modifica el comportament de natació de les meduses i les espanta sense causar-los danys. El dispositiu permet protegir zones de bany, però també plantes desalinitzadores, instal·lacions d'aqüicultura o altres indústries. La Vuelta passarà per primera vegada pel port del Miserà. Serà l'etapa número 9, que es disputarà el 30 d'agost entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, amb un recorregut de 187 quilòmetres i mig i amb dos ports de primera categoria, un d'ells el Pegolí, l'Alt del Miserà. En total seran 6 ports de muntanya. És per això que el regidor d'Esports, Raül Tamarit, la qualifica d'etapa reina. L'atleta Carlos Iscar Valle completa dos maratons en 24 hores en primera posició. Ho va fer el cap de setmana del 6 i 7 de juny a Almagro, amb este repte personal que defineix com a bogeria meravellosa. El corredor pegolí suma 123 maratons realitzats des que va començar en el món de les carreres a peu. El repte d'Almagro el dedica a Carlos Iscar Valle, a tres companys i amics de Dorsal 19 i que també corren maratons. Són Esteban Dorba, Toni Woodall de Murla i Raül Tamarit de Pego.
Actualitat, informatius, Radio Pego, Sara García.
I comencem parlant d'educació i hem de dir que l'onzena reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents va culminar amb el compromís per part de l'administració de remetre la proposta d'acord actualitzada este dimarts tan prompte com siga possible, en principi abans de les 12 del migdia. També pactaren una nova cita en el calendari, serà dijous a les 9 del matí, perquè revisen la proposta tant les bases com els òrgans de direcció de les organitzacions. Els sindicats sotmetran a consulta este nou document que els ha d'enviar la Conselleria d'Educació i que arreplega, en principi, les incorporacions que s'han fet al llarg d'esta última taula negociadora de dilluns i també preguntaran al professorat si decideix continuar o no amb la vaga indefinida que avui enceta la seva 22a jornada. La reunió d'ahir va acabar de nit, ja ho hem dit, passades les 10 de la nit, després de vora 12 hores, amb avanços en els blocs de reducció de la burocràcia, de ràtios i també de millora de les infraestructures, però sense signar cap acord a l'espera de les votacions que se sotmetran a la proposta que passarà, en este cas, la Conselleria d'Educació. Això és pel que fa a les negociacions, però hem de dir que mentre aquestes continuen en actiu, també estan les mobilitzacions que no paren i avui un dels epicentres ha estat Benidorm, on massivament els docents, les docents han eixit al carrer per un ensenyament públic de qualitat en el que també demanen que hi hagi prou de retallades i que no hi hagi una privatització encoberta de l'educació pública, de l'escola pública en general. Com diem, han estat moltes les persones que este matí s'han concentrat a la Marina Baixa, a la capital Benidorm, en esta nova jornada. Pel que fa al seguiment a Pego, hem de dir que ha estat doncs, més baix del que podria ser habitual, perquè, tot i que no tenim la mitjana exacta, sí que podem dir que avui el CEI Pambra, per primera vegada des que va començar la vaga indefinida, el passat 11 de maig, cap docent ha secundat la convocatòria. Al CEI Carolina Sala, avui tampoc hi ha hagut cap integrant del cos docent que hagi fet vaga. Al CEI Rosalia Bondia, un 10% del cos de mestres ha fet vaga en este 22è dia de convocatòria i a l'IES Enric Valor de Pego ha estat el 10,77% del professorat el que ha fet vaga.
Els informatius a Ràdio Pego.
En cada reunió d'Alcohòlics Anònims, les persones que hi formen part saluden, es presenten i afirmen ser alcohòliques i a més aporten que avui no han begut.
Buenas tardes, soy Alfredo, soy alcohólico y no he bebido.
Hola, buenas tardes, me llamo Ana, soy alcohólica y hoy no he bebido.
Hola, buenas tardes, soy Juan, soy alcohólico y hoy no he bebido.
Buenas tardes, compañeros. Soy Raúl, soy alcohólico y hoy no he bebido.
Comparteixen així la fragilitat de l'alcoholisme perquè saben que només amb un tast d'alguna beguda amb alcohol tornaran a caure. Per això, tot i que moltes de les persones que formen part d'Alcohòlics Anònims fa anys que no beuen, continuen presentant-se com a alcohòlics en les reunions, però també reafirmen la seva constància amb la sobrietat. Una comunitat que, com afirma Raül, l'únic requisit per a formar part és desitjar deixar la beguda.
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. no desea intervenir en controversias. No respalda ni se pone ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
En la práctica, explica Alfredo que el primer pas és acceptar la derrota, una situació que es produeix normalment per desesperació quan s'ha tocat fons i no hi ha altra que admetre la impotència davant l'alcohol.
Se trata del primer paso de aceptar derrota que viene por desesperación y, claro, admitir la impotencia ante el alcohol, aunque es muy difícil si la vida no ha llegado a ser ingobernable. Por lo tanto, desafortunadamente, hay que tocar un fondo. No tenemos un nivel de fondo. Cada uno encuentra el suyo y algunos siguen picando y nunca lo encuentran. Así que, con la ayuda de AA, dejé de dejar de beber. Claro, eso fue... Para mí, encontrar algo más grande que yo, un poder superior, que era, pues, por lo menos un grupo de gente que trataban un tema con el cual yo era afín, que era el no beber solo por 24 horas.
Històries de superació semblants són les que han viscut Juan i Anna, però podríem afegir d'altres noms que, tot i les particularitats de cada cas, comparteixen una vida marcada per la dependència prèvia a l'alcohol.
Mi vida era ingobernable, era un completo desastre hasta que encontré a Alcohólicos Anónimos y fue cuando me di cuenta de que era un enfermo alcohólico. Desde que estoy aquí, la vida me ha ido mejor. Es renunciar a la primera copa durante 24 horas y mi vida ha dado un giro de 180 grados.
Gracias a Alcohólicos Anónimos pude recuperarme porque dejé de beber y comprendí que era una enfermedad. Y solo lo único que tienes que hacer es no a la primera copa. He regresado a hacer mis estudios y lo acabé. Y mi vida es maravillosa.
Demà dimecres 10 de juny es commemora el 91è aniversari del naixement d'Alcohòlics Anònims, una entitat que actualment està present en 180 països i té 115.000 grups, 614 d'ells a l'estat espanyol. La jornada s'aprofita per a donar a conèixer el programa de recuperació de l'entitat amb activitats públiques, reunions obertes, entre d'altres. A la comarca veïna de la Safor, avui 9 de juny, de 7 a 8 i mitja, té lloc una reunió oberta al Centre de Participació Ciutadana Pinet. També a Oliva, dijous 11 de juny, de 12 a 1, hi ha un acte públic al Saló de Plens de l'Ajuntament en el qual es donarà a conèixer aquest programa de recuperació que Alcohòlics Anònims ofereix per a deixar de costat l'alcoholisme.
Els informatius a Ràdio Pego.
I ara expliquem que el grup d'investigació de gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins de la Universitat d'Alacant ha desenvolupat una nova tecnologia que consisteix en un sistema electrònic capaç de dissuadir i reduir l'arribada de meduses en medis marins mitjançant la generació de camps electromagnètics. El moviment de les meduses es basa en pulsacions mitjançant les quals contrauen el seu paraigua, podríem dir, per a crear un flux d'aigua que els permet moure's. Mitjançant la creació de camps electromagnètics és possible reduir el nombre de pulsacions de les meduses, amb la qual cosa es redueix la seva capacitat per a moure's i mantindre la posició. D'esta manera queden limitats temporalment en els seus moviments, però quan s'allunyen de l'emissor, per efecte de la gravetat i dels corrents, recuperen aquesta mobilitat completa que tenien anteriorment. El sistema és, per tant, completament inofensiu i una vegada fora del radi d'acció del dispositiu poden desplaçar-se regularment. Este dispositiu permet allunyar-les de zones sensibles com les àrees de captació d'aigua, però també les instal·lacions acuícoles o les zones de bany. Està format per una boia flotant que incorpora el sistema amb els diferents elements electrònics i les fonts d'energia i una cadena amb un pes en l'extrem inferior perquè l'estructura es quedi en posició vertical. A més, compta amb una sèrie de bobines que generen els camps electromagnètics i en diferents punts de la cadena, a diferents profunditats, es col·loquen els emissors de les ones. Segons l'equip investigador, la solució té major eficàcia enfront d'altres opcions i garanteix que afecta qualsevol espècimen que s'aproximi al dispositiu, la qual cosa aporta una seguretat més elevada davant de possibles obstruccions en sistemes industrials i també protegeix les àrees de bany en la costa. Igualment, expliquen que la tecnologia és totalment innocua i sostenible, ja que genera un efecte dissuasiu immediat a les meduses sense produir-los cap mal i sense produir cap residu que afecte al medi marí. Així mateix, diuen que, a diferència de les barreres físiques que també afecten altres espècies, aquest sistema actua únicament sobre les meduses sense produir efectes negatius a altres espècies. Un altre dels avantatges assenyalats pels investigadors és que té un cost menor que les barreres físiques i té menys necessitat de manteniment per les seues dimensions i, a més, els elements principals del dispositiu es concreten en la boia flotant, amb la qual cosa l'accés a este i la reparació o la substitució d'algun dels components és més senzilla. La tecnologia està orientada a la protecció d'àrees marines sensibles a la presència de meduses, bé per a la protecció de banyistes, com hem dit, o bé per a les empreses que desenvolupen la seva activitat en entorns costaners o que requereixen de la captació d'aigua marina, com a plantes desalinitzadores, instal·lacions d'aqüicultura o altres indústries.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Este matí s'ha presentat al Palau de la Diputació d'Alacant la novena etapa de la Vuelta, una etapa de muntanya exigent que comença vora mar a la Vila Joiosa, però finalitza a l'Alt d'Aitana a 1.545 metres d'altura. Entremig, 5 ports de muntanya més, 2 de tercera categoria, 2 de segona categoria i 1, a més de l'Alt d'Aitana, de primera categoria. I aquest port de primera categoria és l'Alt del Miserà, al que es pujarà per primera vegada en la Vuelta, com destaca el regidor d'Esports, Raúl Tamarit.
L'etapa número 9 de la Volta a Espanya, que té eixida en la Via Joiosa i acaba a l'Alt d'Aitana, és l'etapa reina en 5 ports de muntanya. Tindrà com a mític la primera vegada que es pujarà a l'Alt del Miserà.
Raúl Tamarit ha estat present en esta jornada junt amb el coordinador d'Esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca, i també del cap de la policia local, Santiago Montero. I la presentació ha comptat amb la presència del director de la Vuelta, Javier Guillén, i del director tècnic i esportiu de la prova, Fernando Escartín. Ressalta Tamarit que l'exciclista Escartín ha destacat la duresa de l'Alt del Miserà.
Com dic, hem tingut la presentació així en el Palau de la Diputació d'Alacant, en la presència del director de la Volta a Espanya i del director esportiu de la Volta a Espanya, el mític ciclista Fernando Escartín, i que n'hi ha que destacar que durant la presentació Fernando Escartín, exciclista, ha destacat la duresa del port de l'Alt del Miserà, que té molta il·lusió en que per primera vegada es puja a este port mític.
I és que no és un port excessivament alt, té 634 metres, però el pendent serà important, ja que partix la pujada pràcticament de cota zero. Pego eixe dia estarà a l'aparador del ciclisme, serà el 30 d'agost, és el que deixa clar Tamarit, ja que la Vuelta es retransmet en directe per Radio Televisió Espanyola. Convida, per tant, el regidor d'Esports no només a mirar la Vuelta per televisió, sinó que convida a tots els amants del ciclisme de la comarca de la Marina Alta perquè eixe dia, el 30 d'agost, facen l'esforç de pujar fins al Miserà per a ser testimonis directes de la prova.
Pego aquest dia estarà a l'escaparate del ciclisme i, per tant, tots els amants del ciclisme de la Marina Alta tenen un dia especial per al diumenge 30 d'agost estar en el Alt del Migerà apoyant a nostres ciclistes i disfrutant de tots els paisatges que tan bonic tenim així al nostre poble.
A més de la presentació de la novena etapa de la Vuelta, també s'ha dut a terme una reunió tècnica per compartir els detalls del desenvolupament del recorregut. Una reunió organitzativa en la qual també ha participat el cap de la policia local, Santiago Montero. La Vuelta de 2026 es compon de 21 etapes i cobrirà una distància total de 3.275 quilòmetres des del 22 d'agost fins al 13 de setembre. Pel terme de Pego passarà, com hem dit, durant l'etapa número 9, cobrint 187 quilòmetres i mig. I no deixem més ports, i és que ara parlem dels caps de setmana que es queden gravats en les cames i en el cor per sempre. És el que afirma l'atleta pegolí i membre de Dorsal 19, també del Club 100 Maratons d'Espanya, Carlos Siscar Vall. Ho diu perquè el passat cap de setmana va aconseguir el seu objectiu, que no era altre que córrer dos maratons seguides amb una diferència de només 24 hores entre una i l'altra, un repte que ha anomenat Marató per dos. La localitat triada ha estat Almagro, a la província de Ciudad Real. Allí se celebrava l'Almagro Trimaratón, una de les proves més exigents i singulars del calendari d'ultrafons a l'estat espanyol i que aconseguia esgotar places. En el cas de Carlos Siscar Vall, no va poder realitzar les tres proves per motius laborals, però ens explica doncs, com va assumir aquest segon repte, el Marató per dos.
Acabe de realitzar un repte de marató que es diu el Marató per dos, perquè n'hi ha que dir que n'hi ha caps de setmana que es queden gravats en les cames i en el cor per sempre. I aquest cap de setmana, el 6, 7 i 8 de juny, es celebrava el Trimarató d'Almagro, que és una cita espectacular per a tots els maratonianos d'Espanya. En aquestes maratons acudeixen gent que tenen més de 100 maratons. I jo, com a membre del Club 100 Maratons d'Espanya i membre del Club Dorsal 19 de Pego, aquest repte me'l vaig plantejar de poder anar i veure les sensacions de fer dos maratons seguides.
Carlos Siscar Vall acumula 123 maratons després d'este cap de setmana passat a Almagro, però per a ell ha sigut un orgull compartir circuit amb autèntiques llegendes d'esta modalitat.
El repte meu, marató per dos, consisteix en el dissabte fer una marató a les 6 del matí en un circuit de 3 quilòmetres on li tenien que pegar 14 voltes, amb molts companys de maratons, perquè en aquest circuit vaig compartir en autèntiques llegendes del marató, com Santiago Itos, que era el maratoniano que té més maratons d'Espanya, amb 445 maratons, també estava Mario Márquez amb 302 maratons, Antonio Rojas amb 290 o Pepe Turón amb 198. És a dir, que era un al·licient poder córrer al voltant i al costat de llegendes del marató.
Dissabte 6 de juny, Carlos Siscar Vall va iniciar la primera marató del repte Marató per dos a les 6 i mitja del matí per evitar al màxim les hores més caloroses del dia.
El dissabte a les 6 del matí faig la primera marató a les 6 i mitja del matí per a fugir o no tindre calor a les últimes hores i la decidisc fer a un ritme prou constant i no patir, el que nosaltres diem en una zona de confort, zona 1, zona 2. Acabant aquesta marató en 3 hores, 19 minuts, 35 segons, a un ritme mitjà de 4:43. I amb la sorpresa que resulta que va ser el guanyador. Eren pocs, però arribar a meta i ser el primer, pues el sents orgullós i el dona un plus de motivitat i d'energia per a la segona marató.
Diumenge 7 de juny es va posar un poc abans, a les 6 i 10. En esta ocasió el plantejament va ser un poc distint perquè calia assegurar gestionar molt bé la fatiga acumulada, el que es traduïa en escoltar el cos, concretament les cames i sobretot també mantindre el cap fred i distret.
Diumenge a les 6. Al final vam eixir a les 6 i 10. Esta marató tocava córrer amb molt de respecte, gestionant molt bé la fatiga acumulada i escoltant les cames. I sobretot mantindre el cap fresc i motivat. Al final, el ritme que vaig intentar seguir va ser un ritme més exigent, movent-me en el que es diu en la zona 3 i zona 4. Des de l'inici vaig haver de córrer en solitari i gestionant les forces i el cap, aconseguint finalitzar novament en primera posició. És a dir, vaig marxar d'Almagro amb un doblete i molt content.
L'atleta pegolí Carlos Iscar Vall aconseguia amb el repte que s'havia proposat, la Marató per dos, doncs, acabar-lo amb matrícula d'honor, perquè, com hem escoltat, se n'anava d'Almagro amb eixe doblet, però sobretot tornava a casa immensament content i satisfet. Amb 123 maratons a les esquenes, o millor dit, a les cames, no és difícil caure en el fet que Carlos Iscar va córrer amb una diferència de 24 hores dos maratons amb temps pràcticament idèntics.
Aquestes dos maratons van ser pràcticament calcades en temps, clavades en ritme i amb la mateixa passió de sempre. Seguir sumant quilòmetres, històries i amistats a les carreres.
I superat este repte, el Pegolí ha volgut dedicar este marató per dos a tres amics i companys de Dorsal d'Àneu, tres corredors amb qui compartís també les maratons.
Comentar que una volta acabat el repte de Marató per dos, va ser dedicada per a tres companys atletes i maratonians de Dorsal d'Àneu, en especial per a Esteban d'Orba, Toni Woodall de Murla i Raúl Tamarit de Pego, per a donar-los molta força i molts d'ànims. Una forta abraçada del vostre amic i corredor maratoniano Valle.
Pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un cel bastant cobert i esta vesprada nit estarà emboirat. I això fa que les temperatures doncs, siguin les màximes un poc més lleugeres, perquè les mínimes han quedat en els 20 graus esta passada nit i les màximes arribaran als 27 graus. El vent bufa fluix de component nord-est i variarà a nord a partir de mitjan vesprada. Per a demà dimecres hi ha un 100% de probabilitat de precipitació entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Després baixa un 75% de probabilitat. I ja podem avançar que en principi serà una pluja dèbil i no farà el mateix que l'altre dia que va fer saó en pràcticament tot el terme de Pego. A partir de la vesprada i per la nit ja tindrem un cel més clar, tot i que hi haurà intervals de núvols, però ja pràcticament sense seran més bé decoratius. Pel que fa a les temperatures demà dimecres, les mínimes es quedaran esta nit en els 19 graus i les màximes arribaran dimecres als 26. El vent bufarà fluix de component principalment nord-est. I per a dijous començarem el dia amb nuvolositat i a partir del migdia aquests núvols aniran trencant-se amb el sol i tindrem núvols d'evolució amb temperatures dijous entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima i un vent que bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable. Això és tot per avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar a l'altra banda i com cada dia a aquestes hores desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Fins a demà. Adeu.